és la comunitat ucraïnesa d'Olot ahir concentrada davant de l'Ajuntament de la ciutat per demanar que s'acabi la guerra, que s'acabi l'austeritat contra el seu país d'origen. Unes 150 persones es van manifestar a Olot en contra del conflicte entre Rússia i Ucraïna. La capital de la Garrotxa ha tornat a viure 20 anys després una concentració que ha tingut el no a la guerra com a lema principal. La manifestació ha comptat amb parlaments de la comunitat ucraïnesa d'Olot i representants de l'Ajuntament de la ciutat. Precisament, des de la comunitat ucraïnesa d'Olot s'ha demanat a la comunitat internacional que ajudi a Ucraïna.
Que no nos dejen solos, por favor. Porque la gente que está en Ucrania lucha con las manos vacías contra el mayor ejército del mundo. Luchan como pueden y no se van a parar porque no les queda nada más que perder que su propia dignidad. Nosotros de nuestra parte estamos y estaremos eternamente agradecidos a todo el mundo que nos ayuda. Y por nuestra parte haremos todo que sea posible en nuestras manos.
Mentrestant, centenars de persones han anat deixant coses a diferents punts de la ciutat, com per exemple l'església del Sagrat Cor Caputxins, seu de la comunitat ucraniana de la Garrotxa, també a Càritas i també a Creu Roja. Ja des d'avui mateix s'hi poden portar el material, roba i sobretot també medicines i altre tipus de material que pugui ser necessari per la zona en conflicte. Ho explicava i en aquest programa la Vita Kutsibala.
Mira, cada tros de pa està benvingut, tot el que porteu, la roba d'abrigar, aliments, medicaments, els que pugueu, perquè ho entenc que moltes demanen les receptes mèdiques, que no és tan fàcil, coses per parar la sang, hemostàtiques, gases, tot és benvingut, antisèptics, clorexidina, betadine, coses d'aquestes.
L'èxode és massiu a Ucraïna. L'ONG Osona, per exemple, amb els nens, així és com es diu l'entitat, té un centenar de famílies de Catalunya disposades a acollir persones refugiades d'Ucraïna. L'entitat porta més de 20 anys acollint infants de la zona afectada pel desastre nuclear de Txernòbil, oferint-los estades d'estiu amb famílies catalanes. Ara estan fent tots els esforços per localitzar els nens, molts d'ells ja adults, i les seves famílies un cop aconsegueixin sortir. La Mercè Fiol és la presidenta de l'entitat.
Qui et telefona en aquests moments són els nens que havien vingut amb 4 anys, amb 5, amb 6, amb 7, que ja volten els 30, bueno, de 20 i tants a 30, que et diuen hem travessat la frontera o estem travessant la frontera o anem cap a la frontera. Clar, allà no tenim més contacte perquè et diguin vindrà tal persona.
A la Garrotxa també s'espera que en els propers dies arribin refugiats. El conflicte bèl·lic, evidentment, arriba a tots els punts del planeta. A banda d'això, avui també us explicarem que els sanitaris garrotxins entren a les aules per tractar el dol que deixa la pandèmia i ho fan sota el paraigua del projecte Covid Lliçons de Vida.
Impulsat per l'Hospital d'Olot i diferents instituts de la comarca, busca treballar els canvis i les pèrdues que ha deixat la Covid. El projecte ha començat aquest febrer. 5 professionals sanitaris es desplacen als instituts per resoldre dubtes i inquietuds dels alumnes. Es crearan treballs plàstics i artístics i el projecte culminarà amb un homenatge a les víctimes de la Covid aquest estiu obert a tota la ciutadania.
La membre de la Comissió de Final de Vida i Dol de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és la Espe Alba.
Des de la Comissió de Dol, evidentment, treballem molt les emocions i en aquest temps de Covid, com sabeu, hi ha hagut pèrdues importants a les famílies i sobretot que no han pogut acompanyar. Arrel d'això, amb l'Elisa parlàvem, no?, de com estava afectant també amb els nens, amb els instituts, amb els adolescents. Tota aquesta pandèmia ha sigut una pèrdua en tots els nivells, no només sanitaris, sinó també econòmics i molt, ja sabeu, a nivell mental. Per tant, en una d'aquestes converses vam dir, ostres, per què no fem un projecte conjunt? I podem ajuntar la part aquesta més artística, ella és professora de música, i aquesta part més emocional a través de l'hospital.
A causa de les restriccions, l'acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19 s'ha fixat per aquest proper estiu. I avui també parlarem àmpliament de trànsit, perquè trànsit fa temps que té a punt l'arquitectura per posar en marxa els radars de la C-17, el tram que connecta Osona amb el Vallès Oriental, però el context global de manca de components ho ha evitat fins ara.
El director general Ramon Lamia l'ha assegurat que aquest dimarts, que preveuen fer-ho aquest any. D'aquesta manera, hi haurà 2 nous radars, un de tram entre Aiguafreda i l'Aleiro i un de fix, que hi és, però que encara no funciona, situat a l'entrada del túnel del Figaró. El fix de Sant Martí de Centelles desapareixerà.
Nosaltres tenim ara un radar fix allà a la zona d'Aiguafreda. Aquest desapareixerà i entrarà en funcionament el radar de tram, que ja hi ha el pòrtic, si us hi heu fixat, i fins i tot ja hi ha les càmeres. Per què no ha entrat encara en funcionament? Doncs perquè ens afecta a nivell global el que afecta el conjunt d'indústries de Catalunya, que és el proveïment d'algun tipus de recurs que necessitem per acabar de posar en marxa. Però entrarà en funcionament aquest any segur. Quan entri en funcionament el radar de tram que anirà fins al Leiro, aquell radar fixe desapareixerà. I ja no hi haurà cap altre radar fins al Figaró. L'entrada del túnel del Figaró, quan ja vas cap a la Garriga, l'últim túnel del Figaró, allà al costat del camp de futbol, allà hi haurà un radar fixe també.
Per tant, caldrà circular amb molta precaució per la C-17, que ja sabem que és una carretera d'altra banda perillosa. Canviem radicalment de qüestió. El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot destapa el cartell del Carnaval d'aquest 2022.
És obra de l'artista Jordi Serrat i s'inspira en les màscares venecianes que s'utilitzaven per protegir-se de la pesta. És el primer cartell de la trentena que s'han fet i està elaborat amb llapis. El CIT també ha anunciat que el 12 de març hi haurà la presentació del Carnaval amb les colles i on es podran veure per primera vegada el rei i la reina d'aquesta edició.
El mateix autor explica com es va inspirar per dibuixar el cartell.
Està inspirat en els metges que al segle XVI visitaven els malalts a les epidèmies de pesta. D'aquí aquesta màscara que històricament portaven i que va ser una mica l'equivalent a les mascaretes d'avui en dia. Vaig pensar que representava aquest personatge el moment que hem viscut. La tècnica l'he volgut fer amb llapis, una mica per posar en valor una tècnica que avui en dia, amb un món tan digitalitzat, doncs sembla una mica en desús.
El primer acte del Carnaval d'aquest any serà el recital de poesia eròtica que tindrà lloc aquest diumenge a la Sala Torent. En esports, el tenis taula Olot se cita amb l'èpica. L'equip de divisió d'honor va caure al Zira en l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Superdivisió.
Ho va fer per 4-2 després de no poder mostrar la seva millor versió. Els olotins s'encomanen a l'esperança per poder fer una tornada perfecta i remuntar la diferència en contra de l'anada. La tornada es disputarà el diumenge 20 de març.
El director esportiu del club tenis taula Olot és Òscar Gallego.
Esperança sempre en tenim. Però bueno, els jugadors i jo sabem que per anar bé hem de fer un 5-1. Intentarem preparar bé el partit i lluitarem al màxim per treure aquest resultat, tot i sabent que no és fàcil, no? Sincerament allà vam tenir aquest resultat, però si mires el marcador, molts 11s o 12-10, 11-9.
I Ferran Joan Miquel torna a casa.
El preparador físic garrotxí ha tancat la seva etapa a Mèxic mig any després. Joan Miquel ha treballat a 4 categories diferents de la selecció mexicana de futbol. Assegura que la intensitat de la feina i les dificultats per compaginar-la amb la vida personal han estat els motius que li han fet prendre aquesta decisió.
I sobre el seu futur?
Doncs no ho sé. Mira, jo abans vivia molt pensant en el futur, crec que m'amoïnava massa, i una de les coses que he après allà a Mèxic al final és que has de viure el dia a dia, que som uns privilegiats, de primer tenir salut, després de poder estar per aquí, que estem molt bé, i no penso gaire més enllà. Penso en això, en viure el present, anar a veure l'Olot, que l'Olot pugi, que estiguem tan feliços, que segur que serà així, i esperar ja la temporada que ve, o si surt algú ara aviat, i si no, doncs no passa res.
Són paraules al tercer temps de Ràdio Olot, una entrevista sencera a Ferran Joan Miquel que podeu recuperar al podcast de radioolot.cat.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Obrim àrea de servei. Temps ara pel trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia. En relació a les afectacions viàries per avui, tenim el següent. Com a reserva d'estacionament, trobareu el carrer Portugal, el carrer Fluvià, a la plaça Balmes, a l'Avinguda Sant Joan, al carrer Pintor Diumenge i al passeig d'en Blai. Com a carrers tallats, trobareu el Donet Escobós, direcció passeig de Barcelona, la rotonda, una direcció prohibida. I el dos de portal no es pot girar degut a un container. Recordar que aquesta setmana tenim el dissabte les botigues al carrer i el diumenge la cavalcada de Sant Jaume de Nevat. Això és tot de moment, que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I avui, encara que no ho sembli, també hi ha bones notícies, i és que a casa nostra han d'arribar les pluges. A partir d'aquesta tarda vespre pot ser que comencem a veure ja caure les primeres gotes. Neus, quines temperatures tenim per començar la jornada?
Temperatures a la franja, podríem dir, baixa. De moment, 3 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 4 a Castellfollit de la Roca, Sant Feliu de Pallerols, a Anglès, a Ripoll i a Vic. Es lleven amb 2 graus a Mieres, amb 0 a Vall de Núria, amb 2 de negatius a Das i amb 7 de positius a Banyoles, a Girona i a Figueres.
Previsió del temps a Mantani. Ramírez.
A partir d'avui comença a canviar el temps, no serà un canvi radical, però ho notarem després d'un matí més llet assolellat, o amb clarianes, alguna boira, ambient fred, fred moderat, a la zona interior encara es pot baixar cap als 0 graus, alguna glaçada tímida de 1 sota 0, 2 sota 0, per descomptat al Pirineu, aquí fins a 5 sota 0, però Osona, Ripollès, podríem també arribar, o la Garrotxa, fraga aquests 0 graus una mica per sota. S'anirà nuvolant a partir del migdia i arriba un petit front, poca cosa, però que pot donar ja alguna pluja. Aquesta pluja afectaria sobretot al nord de Girona, és a dir, Pirineu, Cerdanya, Ripollès i també Garrotxa i Alt Empordà. A la resta, potser 4 gotes. Cap a la costa i cap al sud, ben poc o gens, ni gota. Però cap al nord, aquestes comarques que hem comentat, sí que podrien arreplegar 5 o 10 litres per metre quadrat. La cota de neu al voltant de 1.600 metres. La temperatura avui, bé, doncs no canviarà gaire. Potser de dia encara pot pujar un parell de graus. Per tant, màximes de 14 a 18 i fregant els 20 cap a la zona de la Selva. Aquest petit canvi d'avui obre les portes per dies posteriors. Bé, dijous, que havia de venir un canvi, finalment no acabarà d'arribar. Potser el vespre, la nit, alguna pluja a l'interior del nord, comença a baixar la temperatura, nevaria 1.200 metres. Però bona part de dijous encara el temps aguanta. Divendres i dissabte el temps seria variable, més fred, baixa la temperatura, però la part forta de la pertorbació sembla que es desvia, se'n va cap al mar, cap a les Balears, i ens podria deixar amb un pam de nas. Ho anirem veient, però podria ser això, que algun ruixat caigui divendres o cap de setmana, però molt menys del que es preveia dies anteriors.
Peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat. Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria. Unes 150 persones s'han manifestat a Olot en contra de la guerra entre Rússia i Ucraïna. La capital de la Garrotxa ha tornat a viure 20 anys després una concentració que ha tingut el no a la guerra com a lema principal.
La manifestació ha comptat amb parlaments de la comunitat ucraïnesa d'Olot i representants de l'Ajuntament. A altres punts de la Garrotxa també s'han dut a terme trobades davant els respectius consistoris.
Ho ha seguit en Pau Masó.
Volem especialment expressar el nostre suport a la comunitat ucraïnesa resident als nostres pobles i ciutats de Catalunya. I cridem fort, no a la guerra.
El no a la guerra ha tornat a ressonar a Olot després de 20 anys. Hem de viatjar fins al 2003 per reviure una manifestació amb el mateix sentit que la que s'ha viscut aquest dimarts a la capital garrotxina. Fa 20 anys va ser contra la guerra entre els Estats Units i l'Iraq i aquest dimarts ha estat per mostrar un rebuig davant el conflicte entre Rússia i Ucraïna. La regidora d'Acció Social i Cooperació d'Olot, Imma Muñoz, ha llegit un manifest elaborat per l'Associació Catalana de Municipis.
Des dels municipis de Catalunya condemnem qualsevol tipus de conflicte, però sobretot aquell que ataca directament a persones indefenses i que, a més, ho fa amb bombardejos indiscriminats. Condemnem tot tipus de violència i exigim la desescalada del conflicte i la represa d'un diàleg per la construcció de la pau.
Durant la concentració també ha parlat la comunitat ucraïnesa d'Olot.
En primer lloc, quiero agradecer a tot el món que nos està apoyando. La solidaritat, la visibilitat, el apoyo, el cariño que estamos recibiendo. No es un ataque militar, es una masacre, es un crimen contra la humanidad. Porque cuando entra un ejército en un país, no dispara a recién nacidos en la cabeza, no mata a las madres con los hijos en sus brazos. Para empezar, no entra en un país con armas, en un país vecino que no le hizo nunca nada malo, al revés. Siempre hemos sido el triguero. Han sacado de nosotros todo lo que han podido.
Des de la comunitat ucraïnesa d'Olot també s'ha demanat a la comunitat internacional que ajudi Ucraïna.
Que no nos dejen solos, por favor. Porque la gente que está en Ucrania lucha con las manos vacías contra el mayor ejército del mundo. Luchan como pueden y no se van a parar. Porque no les queda nada más que perder que su propia dignidad. Nosotros de nuestra parte estamos y estaremos eternamente agradecidos a todo el mundo que nos ayuda. Y por nuestra parte haremos todo que sea posible en nuestras manos.
Més enllà d'Olot, diversos pobles com Santa Pau, Tortellà, Les Planes, Hostoles, Sant Jaume de Llierca o la Vall d'en Bas també han organitzat concentracions davant els ajuntaments. La convocatòria s'ha fet a nivell nacional i sota el paraigua de l'Associació Catalana de Municipis i ha acabat amb un crit a la llibertat i un missatge de fortalesa, com és l'himne d'Ucraïna.
Això passava ahir davant de l'Ajuntament d'Olot. Mentrestant, els caputxins, la comunitat ucraïnesa de la Garrotxa, no para de rebre el suport dels ciutadans. Centenars de persones hi estan portant des de roba per totes les edats fins a medicines i material de campanya. La Vita Cotzibala detalla en aquest programa, aquí als 5 minuts més, què els fa falta per tal d'enviar-ho al seu país.
Mira, cada tros de pa està benvingut. Tot el que porteu, la roba d'abrigar, aliments, medicaments, els que pugueu, perquè ho entenc que moltes demanen les receptes mèdiques, que no és tan fàcil. Coses per parar l'estant, hemostàtiques, gases, tot és benvingut. Antisèptics, clorexidina, betadine, coses d'aquestes.
Cada setmana diversos convois amb el material recollit surt de la Garrotxa en direcció a Ucraïna. Als caputxins l'espai s'està fent petit. Allà separa el material rebut i es prepara per l'enviament. Càritas i Creu Roja també estan fent recollida de material a les seves seus, a les seus de les respectives entitats, tant en horari de matí com de tarda. L'objectiu és recollir tot el que sigui possible pel poble ucraïnès.
Recollida de material per a Ucraïna Olot. La comunitat ucraïnesa d'Olot necessita enviar al seu país d'origen menjar en llauna o sec, te, cafè, productes d'higiene personal, compreses, bolquers per infants i adults, mantes, tovalloles, sacs de dormir, piles, llanternes, màquines d'afaitar, tovalloletes humides, pasta de dents, detergents, motxilles, roba d'hivern i productes de farmàcia. Podeu portar-ne a la seu de Creu Roja d'Olot, al carrer Hondures 5, de dilluns a divendres, de 9 a 2 i els dimecres de 4 a 7 de la tarda. També ho podeu deixar a la seu de Càritas, a la Ronda Paraires 1, de dilluns a dijous, de 9 a 1 i de 3 a 5 de la tarda i els divendres de 9 a 1. La comunitat ucraïnesa d'Olot necessita tot el nostre suport per enviar el màxim de material possible a Ucraïna. Participa-hi. No a la guerra.
I a banda de tot el suport que s'està donant des d'aquí, enviant tot el material que sigui possible, també s'està convertint casa nostra, com ha sigut sempre, en una terra d'acollida. A la Garrotxa vindran refugiats, però, per exemple, a l'ONG Osona amb els nens ja tenen un centenar de famílies de Catalunya que estan disposades a acollir persones refugiades d'aquell país. L'entitat porta més de 20 anys acollint infants de la zona afectada pel desastre nuclear de Txernòbil, oferint-los estades d'estiu amb famílies catalanes.
Ara estan fent tots els esforços per localitzar els nens, molts d'ells ja són adults, i les seves famílies un cop aconsegueixin sortir. Mercè Fiol és la presidenta de l'ONG.
Qui et telefona en aquests moments són els nens que havien vingut amb 4 anys, amb 5, amb 6, amb 7, que ja volten els 30, bueno, de 20 i tants a 30, que et diuen hem travessat la frontera o estem travessant la frontera o anem cap a la frontera. Clar, allà no tenim més contacte perquè et diguin vindrà tal persona.
Svitlana Povareniova, acollida per la ONG Osona amb els nens, però ara establerta a Torelló des de fa anys, lamenta que la història es repeteixi.
La història es repeteix i encara amb més intensitat, a gran escala. I és horrorós perquè ningú s'esperava que fos possible que hi hagués aquesta injustícia i bàsicament un acte de genocidi, perquè tot el que es posicionava com una operació especial s'ha convertit en una guerra oberta contra la població civil, perquè per la informació que arriba dels amics, dels familiars que tenim allà, que tinc moltíssims amics dispersats per tot el territori, els que han pogut marxar d'aquí, els que s'han quedat, els que estan atrapats a Kharkiv, on estan vivint un infern. Un infern. Aquesta nit ha estat una de les més intenses dels bombardejos als barris residencials i van a per la gent.
Són conscients que no se sap si la seva estada serà de 3 mesos o de 3 anys. Per això demanen que la solidaritat que s'ha despertat ara amb força es mantingui en el temps.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I a casa nostra encara estem patint les conseqüències de la pandèmia. Els sanitaris garrotxins entren ara a les aules per tractar el dol que deixa la pandèmia i ho fan sota el paraigua del projecte Covid Lliçons de Vida. Està impulsat Neus per l'Hospital d'Olot.
Sí, i diferents instituts de la comarca hi busca treballar els canvis i les pèrdues que ha deixat la Covid. El projecte ha començat aquest febrer. 5 professionals sanitaris es desplacen als instituts per resoldre dubtes i inquietuds dels alumnes. Es crearan treballs plàstics i artístics i el projecte culminarà amb un homenatge a les víctimes de la Covid aquest estiu obert a tota la ciutadania.
Informa Aniol Puigverd.
No descobrim res en dir que la pandèmia ha estat un estrall per moltes famílies durant aquests 2 anys. La pèrdua d'un ésser estimat ha estat un dels moments més durs que han viscut moltes famílies. Per intentar superar aquest mal moment, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa han engegat un projecte juntament amb un grup d'instituts de la comarca. Professionals del centre sanitari i alumnes de primer d'ESO treballaran aspectes sobre els sentiments i com els expressen a causa de la pandèmia que estem vivint. La membre de la Comissió de Final de Vida i Dol de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és Espe Alba.
Des de la Comissió de Dol, evidentment, treballem molt les emocions i en aquest temps de Covid, com sabeu, hi ha hagut pèrdues importants a les famílies i sobretot que no han pogut acompanyar. Arrel d'això, amb l'Elisa parlàvem, no?, de com estava afectant també amb els nens, amb els instituts, amb els adolescents. Tota aquesta pandèmia ha sigut una pèrdua en tots els nivells, no només sanitaris, sinó també econòmics i molt, ja sabeu, a nivell mental. Per tant, en una d'aquestes converses vam dir, ostres, per què no fem un projecte conjunt? I podem ajuntar la part aquesta més artística, ella és professora de música, i aquesta part més emocional a través de l'hospital.
Els instituts que s'han adherit al projecte són l'Institut La Garrotxa, el Montsecopa, el Bosc de la Coma, l'Escola Pia d'Olot i l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú. Els alumnes d'aquests centres treballaran sobre l'àmbit de la pandèmia a través de les arts plàstiques i la música, amb una coreografia dirigida per Santi Serratosa. Aquesta coreografia tindrà el resultat final en forma de vídeo i es podrà veure en l'acte final. La professora de música de l'Institut La Garrotxa és Elisa Planagumà.
A més, a cada institut, a part de preparar aquesta coreografia, que és més la part doncs, musical, també paral·lelament s'està treballant la part emocional que ha dit l'ESPE a través d'educació visual i plàstica, en el qual també més endavant, quan hi hagi doncs, un acte més institucional que es presenti a nivell de ciutat, doncs, també exposarem tota la part més plàstica de dibuixos a la comarca.
A causa de les restriccions, l'acte d'homenatges a les víctimes de la Covid-19 s'ha fixat a l'estiu. Serà la culminació del projecte Covid Lliçons de Vida i es preveu un acte obert a tota la ciutadania per recordar totes aquelles persones que la Covid s'han dut en els últims dos anys.
La Generalitat ha constituït la Comissió Estratègica Territorial de Girona que farà seguiment d'aquells casos de salut mental i addiccions amb un alt greu de complexitat.
La formen representants de salut, drets socials, educació, justícia i interior. Aquesta comissió, que reunirà anualment, analitzarà el desplegament del programa que vol millorar l'atenció als adolescents i joves que pateixen aquests trastorns o addiccions i disminuir-ne l'impacte social i familiar. Abordar aquests casos de manera transversal és un repte que ens afecta a tots i totes, segons ha afirmat la delegada del govern, Laia Canyigaral. El primer equip especialitzat que forma part del programa i que va néixer a finals de l'any passat actualment atén a 5 casos.
Bé, canviem totalment de qüestió, anem a la carretera, perquè els Mossos d'Esquadra i Trànsit intensificaran els controls a la C63 al seu pas per la comarca de la Selva per acabar amb l'accidentalitat que s'hi registra.
Tan sols des de principis d'any hi ha hagut 4 víctimes mortals en aquesta carretera, les mateixes que en tot el 2021. El cap de trànsit de Mossos a Girona, l'inspector Joan Costa, ha admès que aquestes xifres els han posat en màxima alerta.
La C63, que és una de les carreteres que ara tenim amb una màxima alerta, no? Que des de la regió policial doncs, s'ha portat a terme un pla específic de control de prevenció d'accidentalitat, i aquí doncs, engloba doncs, tant el que siguin doncs, les mesures del Servei Català com són les caixes de radar, i amb l'operatiu més específic policial, no?
En paral·lel, també preocupa l'increment de sinistralitat entre els motoristes. Per això, la policia incorporarà motos espiell a la flota per perseguir les conductes temeràries i atrapar els infractors just quan les cometin.
Això a la C63, a la comarca de la Selva, just entre Blanes i Lloret de Mar. Però atenció, perquè també hi ha novetats a la C17. Trànsit fa temps que té a punt l'arquitectura per posar en marxa els radars en aquesta via, el tram que connecta justament entre Osona i el Vallès Oriental, és a dir, la zona de Centelles, Aiguafreda i Navall. Però el context global de manca de components fins ara ho ha evitat.
El director general Ramon Lamiel l'ha assegurat aquest dimarts que preveuen fer-ho aquest any. D'aquesta manera hi haurà dos nous radars, un de tram entre Aiguafreda i l'Aleiro i un de fix, que hi és però que encara no funciona, situat a l'entrada del túnel del Figaró. El fix de Sant Martí de Centelles desapareixerà.
Nosaltres tenim ara un radar fix allà a la zona d'Aiguafreda. Aquest desapareixerà i entrarà en funcionament el radar de tram, que ja hi ha el pòrtic, si us hi heu fixat, i fins i tot ja hi ha les càmeres. Per què no ha entrat encara en funcionament? Doncs perquè ens afecta a nivell global el que afecta el conjunt d'indústries de Catalunya, que és el proveïment d'algun tipus de recurs que necessitem per acabar de posar en marxa. Però entrarà en funcionament aquest any, segur. Quan entri en funcionament el radar de tram, que anirà fins al Leiro, aquell radar fixe desapareixerà. I ja no hi haurà cap altre radar fins al Figaró. L'entrada del túnel del Figaró, quan ja vas cap a la Garriga, l'últim túnel del Figaró, allà al costat del camp de futbol, allà hi haurà un radar, un radar fixe.
Pel que fa al del Pinós, Trànsit preveu mantenir-lo. La Miel també ha explicat que la mesura de circular 80 per aquest tram, molt criticada pels usuaris i imposada per territori, és favorable per minimitzar els accidents.
Bé, no deixem la de seguretat ciutadana perquè l'Ajuntament de Blanes organitza un debat sobre el model de l'oci nocturn que marqui unes línies a seguir i finalitzi els conflictes que es generen.
La represa de l'activitat en discoteques a finals del 2021 va ocasionar diversos conflictes en la convivència amb els veïns, però també diversos incidents a nivell de seguretat, com ara baralles amb armes blanques al carrer. Ara el consistori vol tirar endavant un pla d'actuació que ajudi a resoldre aquesta situació i permeti garantir la convivència veïnal i l'activitat dels locals d'oci nocturn. L'alcalde és Àngel Canosa.
És un pas endavant per mirar de resoldre un problema, que és tot allò que envolta l'oci nocturn, no com a activitat, que és tan normal com qualsevol altra, sinó que aquest espai, el de l'oci nocturn, doncs, és aprofitat per molts doncs, per treure el pitjor de la condició humana, l'incivisme, el masclisme, l'odi, la violència, i contra això estem plenament convençuts que la manera de trobar una solució és la d'escoltar-nos, és la de posar-nos d'acord, escoltar no només el jovent, ni tampoc només els professionals del sector de l'oci nocturn, sinó els educadors, els sociòlegs, gent també de seguretat, els nostres veïns, els veïns de tots.
Part de les accions que s'emmarquin en aquest pla sortiran del debat on s'ha convidat, com ara escoltàvem, agents de diferents sectors, joventut, educació, administració, salut, sectors econòmics i també entitats veïnals.
La Guàrdia Civil ha detingut un home de 41 anys i veí de Cadis com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. La policia va interceptar el seu vehicle amb matrícula espanyola a la P7 quan circulava en direcció a França.
Durant la inspecció van descobrir un doble fons al maleter amb 10 quilos de marihuana. La droga estava en una bossa envasada al buit. Tant l'arrestat com la droga comissada van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
I els Mossos han detingut a Ribes de Freser dos joves de 20 anys acusats de robar l'interior de 7 vehicles que eren al pàrquing de l'estació del Cremallera de Núria.
Els fets van passar dissabte quan els lladres van trencar els vidres dels vehicles i van sostreure diversos objectes personals, ordinadors portàtils, mòbils i aparells electrònics. La policia va fer una recerca per la zona i va localitzar dos joves amb motxilla amagats darrere un edifici annex a l'estació. En veure la policia, van llançar les motxilles, van començar a córrer per l'andana i es van enfilar muntanya amunt. Finalment els van detenir a tots dos. La policia va recuperar els objectes robats i els va poder tornar als seus propietaris.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Si no us creieu que aquest any celebraríem Carnaval, anàveu equivocats. I és que el Centre d'Iniciatives Turístiques ja ha destapat el cartell del Carnaval d'Olot d'aquest 2022. És obra de l'artista Jordi Serrat i s'inspiren les màscares venecianes que s'utilitzaven per protegir-se de la pesta.
És el primer cartell de la trentena que s'han fet, que està elaborat amb llapis. El CIT també ha anunciat que el 12 de març hi haurà la presentació del Carnaval amb les colles i on es podrà veure per primera vegada el rei i la reina d'aquesta edició.
De mica en mica es van coneixent més detalls del Carnaval d'Olot que se celebrarà el 26 de març. L'edició d'enguany es va ajornar 3 setmanes i això ha donat temps a l'organització a repartir els actes en el calendari. Un dels primers actes del Carnestoltes és la descoberta del cartell. A diferència d'altres anys, aquesta vegada s'ha fet en petit comitè. És obra de Jordi Serrat, està fet en llapis i representa la figura dels metges de la pesta que portaven les màscares que anys després es convertirien en un símbol del carnaval venecià. El mateix autor explica com es va inspirar per dibuixar el cartell.
Està inspirat en els metges que al segle XVI visitaven els malalts a les epidèmies de pesta. D'aquí aquesta màscara que històricament portaven i que va ser una mica l'equivalent a les mascaretes d'avui en dia. Vaig pensar que representava aquest personatge el moment que hem viscut. La tècnica l'he volgut fer amb llapis, una mica per posar en valor una tècnica que avui en dia, amb un món tan digitalitzat, doncs sembla una mica en desús.
A més del cartell, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot també ha anunciat que l'acte de presentació del Carnaval d'aquest any serà el 12 de març. Serà el moment de reunir totes les colles i veure per primer cop el rei i la reina de l'edició d'aquest any. Seran en Manu González, de la colla dels Emmascarats, i la Manuela López, de la colla dels Carnavalots. Sobre la rua, que se celebrarà el 26 de març, el president del CIT, Josep Andrés, diu que la participació serà més baixa, però que es mantindrà la qualitat.
Em sap molt de greu de dir, però segurament que la participació no serà l'habitual dels altres anys. Però el que això vol dir, doncs, que la flama encara hi és i que l'any que ve segur que tornarà a ser el que havia set. I així ens ho han fet arribar gent que han decidit de no ser-hi, no? I diuen que aquest any no hi participarem, no ens hem posat d'acord, pel que sigui, però segur que l'any que ve hi tornarem. El que sí que puc adelantar és que la gent que sortiran aquí a Olot, no sé si és la paraula adequada, però sortiran amb cara i ulls. La quantitat segurament que serà menys, però la qualitat doncs es mantindrà.
El primer acte del Carnaval d'aquest any serà el recital de poesia eròtica que tindrà lloc aquest diumenge al Torín. El següent cap de setmana hi haurà la presentació amb les colles i l'últim cap de setmana de març tindrà lloc la rua. El 26 de març també hi haurà el tradicional sopar de penyes, el pavelló firal, prèvia a la festa de nit.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Esports, el tennis taula Olot se cita amb l'èpica. L'equip de divisió d'honor va caure a l'Alzira en l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Superdivisió i ho va fer per 4-2 després de no poder mostrar la seva millor versió. Els olotins s'encomanen a l'esperança de poder fer una tornada perfecta i remuntar la diferència en contra de l'anada. La tornada es disputarà el diumenge 20 de març. Ens ho explica en Roger Isern.
L'esperança és l'últim que es perd. Una dita popular a què s'aferra el club tennis taula Olot. L'equip de divisió d'honor va caure en l'anada del play-off d'ascens a la Superdivisió de tennis taula. Els olotins van perdre per 4-2 en un dia en què no van demostrar el seu millor joc. La diferència de punts va perillar que puguin superar l'Alzira, un rival que va ser superior en l'anada i que té molt a guanyar la tornada. El director esportiu del club tennis taula Olot, Òscar Gallego, explica com va anar l'anada a Terres Valencianes.
Va ser una derrota, sincerament, que no esperàvem, o jo com a mínim no esperava, i si es donava aquesta derrota amb l'equip que ells van fer, doncs com a mínim no esperava que fos d'aquesta manera, no? La veritat que va ser un 4-2, amb una diferència de sets gran, i això la veritat que complica molt, molt, molt l'eliminatòria.
Ara ja no hi ha temps per les lamentacions i els olotins ja pensen en un objectiu complicat però no impossible. El partit de tornada serà el diumenge 20 de març a les 11 del matí al pavelló d'Olot. Gallego diu que d'aquí a 3 setmanes lluitaran per remuntar.
Esperança sempre en tenim, però bueno, els jugadors i jo sabem que per anar bé hem de fer un 5-1, bueno, intentarem preparar bé el partit i lluitarem al màxim per treure aquest resultat, tot i sabem que no és fàcil, no? Sincerament allà vam tenir aquest resultat, però si mires el marcador, molts 11s o 12s, 12-10, 11-9...
La resta dels equips estatals del club tenis taula Olot també disputen eliminatòries, ja sigui descens o de descens. A segona divisió estatal, l'Olot es va imposar al Son Cladera per 1-5 en el primer partit del play-off descens, i a tercera derrota la pista de l'agrupació Congrés a l'anada del primer partit de la fase de permanència per 4-2.
I un nom propi per tancar els esports, Ferran Joan Miquel torna a casa.
El preparador físic Garrotxí ha tancat la seva etapa a Mèxic mig any després. Joan Miquel ha treballat a 4 categories diferents de la selecció mexicana de futbol. Assegura que la intensitat de la feina i les dificultats per compaginar-la amb la vida personal han estat els motius que li han fet prendre aquesta decisió.
Una experiència curta però intensa. Així defineix la seva estada a Mèxic el preparador físic olotí Ferran Joan Miquel. Després de desvincular-se de la Unió Esportiva Olot, va creuar l'Atlàntic a la recerca d'un projecte interessant, com era treballar a la Federació Mexicana de Futbol i incorporar-se a les categories inferiors de la selecció. En declaracions al tercer temps de Ràdio Olot, Ferran Joan Miquel parla de la seva experiència a Mèxic.
La meva feina ha estat una mica boja, perquè he estat a 4 categories. Vaig començar a la sub-20 masculí, després vaig passar a la 20 femení, a la 15 i a la 16 masculí també. Llavors he tingut la sort de coincidir amb molts cossos tècnics, amb entrenadors, com podria ser la Maribel Domínguez, que aquí era coneguda com a Marigol, una bellíssima persona, i evidentment doncs veure també molts jugadors. Hi ha molt de talent a Mèxic, el jugador mexicà és molt talentós i s'està treballant molt bé, la veritat.
Ferran Joan Miquel ha passat per 4 de les categories de la selecció mexicana de futbol i destaca el talent que hi ha. El mexicà és un futbol en creixement i que està arribant a Europa amb jugadors ja consolidats a equips professionals. A la Federació Mexicana, Joan Miquel ha treballat a les ordres d'un altre olotí, Martí Matabosc, que era el director de l'àrea de Ciències de l'Esport. Precisament, Matabosc també ha tornat a casa per afrontar un nou repte que es farà públic ben aviat. En el seu cas, Ferran Joan Miquel diu que no té clar el futur i que de moment no es planteja res.
Doncs no ho sé. Mira, jo abans vivia molt pensant en el futur, crec que m'amoïnava massa, i una de les coses que he pres allà a Mèxic al final és que has de viure el dia a dia, que som uns privilegiats, de primer tenir salut, després de poder estar per aquí, que estem molt bé, i no penso gaire més allà, penso en això. En viure el present, anar a veure l'Olot, que l'Olot pugi, que estiguem feliços, que segur que serà així, i esperar ja la temporada que ve o si surt algú ara aviat, i si no, doncs no passa res.
Podeu recuperar l'entrevista sencera a Ferran Joan Miquel al podcast del Tercer Temps de Radiolot.cat i de les plataformes digitals de l'emissora.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.